Són les 9.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió...
Ja som dins. Ja som dins, ja hem entrat en el programa número 20, ja portem 20 programes, qui ho havia de dir, fa un any i pico quan vam començar, i ja hem arribat a la vintena, i avui, per ser el programa número 20, doncs hem preparat un programa, diguem, una mica especial. Avui plantarem el Camp Base, que fa dies que no el plantem, i l'hem plantat a diversos llocs, a diversos llocs d'aquí al Rodal, a Caldes, a Polinyà, hem anat a... diversos llocs amb diferents centres excursionistes, i avui agafem el centre excursionista Sant Feliu, com hem fet sempre que plantem el Camp Base, i ens anem a l'Himàlaia. Hem preparat una mica de diversos articles de premsa i altres temes, hem preparat per anar cap al Tíbet, i ens han vingut dos socis del centre, el Fulgenci Ferrer i la Irene Casanovas, i el Joan Font, també, diguem que avui pot ser part convidada perquè també ha estat en algunes ocasions a l'Himàlaia, i farem una mica de tertúlia sobre aquest tema, que és la meca de l'alpinisme. I després el Toni Verdaguer, com que li hem posat complicat avui per anar a fer un cim, doncs no ens parlarà per anar a cap cim, sinó problemes que porta el mal d'alçada i altres patologies relacionades amb temes d'alçada i diversos problemes que pot ocasionar la salut. Després, això serà la part central i majoritària del programa, però abans voldria comentar que la sortida que hi havia programada per el dissabte passat per anar a la neu, doncs es va suspendre. Per què? Doncs perquè la neu ens va venir aquí a Sant Feliu i per tant no va ser necessari anar a buscar la neu i evitar problemes a la carretera per anar fins a França, i es va suspendre, i es va fer aquest dissabte passat amb un èxit doncs prou notable, amb una vintena de persones. Hi van haver regatistes, hi van haver esquiadors de fons, hi van haver esquiadors de pista, i es veu que Font Romeu estava avasada gent, hi havia molta gent, i després el problema va ser tornar amb cues, però bé, és un problema menor que ja se sap quan se surt de la neu. També l'últim punt que comentarem abans d'entrar en matèria és el tema de és el tema que es va fer l'Assemblea General de Socis el divendres aquest passat, amb una assistència doncs relativa de la quantitat de socis que hi ha, però ja se sap, aquestes coses doncs no dona més, i jo penso que si és una assemblea tranquil·la doncs potser vol dir que no hi ha problemes massa greus dins de l'entitat. Diferent és quan hi ha diverses candidatures i diversos socis que volen dir la seva, i això potser sí que són problemes. Però bé, jo ja no se m'acaba el rotllo, i agafarem papers per plantar el Camp Base i ens anirem cap a l'Himàlaia. Avui recordar que aquest anar a l'Himàlaia és el motiu del programa número 20, que estem aquí a una codinenca, el 107.2, els del centre excursionista, i amb ganes de fer el 21. Per tant, plantarem el Camp Base i anirem cap a l'Himàlaia.
Estem en el Camp Base.
parlem de l'Himàlaia, doncs. L'Himàlaia és una serralada que fa uns 2.500 quilòmetres de longitud i que s'estén entre els següents països: el Bhutan, la Xina, el Tíbet, el Nepal, l'Índia i el Pakistan. Està formada fa uns 50 milions d'anys i es va anar elevant a conseqüència de la col·lisió que hi va haver entre dues plaques tectòniques, la de la Índia al sud i l'Euroasiàtica al nord. Bé, una de les coses que volíem remarcar avui és que hi ha hagut, és a dir, en l'Himàlaia hi han 14 pics que tenen més de 8.000 metres. Llavors us els anomenaré perquè recordem tots, molts d'ells ja sonen. El primer comencem des de la part del Pakistan, que hi ha el K2, que fa 8.600 i pico de metres, el Broad Peak, el Gassenbrun, l'1 i el 2, el Nanga Parbat. A continuació hi ha, en la zona del Nepal, hi ha el Daulahiri, l'Annapurna, el Manaslu, el Sisapangma, el Chooyu, l'Everest, el Lhotse, el Makalu i el Kanchenjunga. Llavors hi ha una espècie de competició entre diversos alpinistes de tot el món en què s'han proposat de fer els 14.000 aquests, no? Llavors hi ha una sèrie d'alpinistes estrangers. Aquí anomenaríem els dos espanyols que hi han hagut, que en definitiva són bascos, que són el Juanito Oyarzábal, que ho ha fet entre els anys 1985 i el 1999, i l'Alberto Iñurrategui, que ho ha fet entre els anys 1991 i el 2002. Aquests alpinistes, com dèiem, doncs han fet els 14.000 en diverses èpoques de la seva vida alpinística, i llavors n'hi ha quants? 2, 4, 6, 8, 10. N'hi ha 13 més que de diferents països del món que també els han pujat. Per citar-ne un, potser seria un dels més famosos, que és el Reinhold Messner, que ho va fer entre el 1970 i el 1986. Bé, a continuació tenim aquí el Toni Verdaguer, que ens explicarà una mica en què consisteix el mal de muntanya i la forma de poder-ho evitar en el màxim d'ocasions possibles, encara que tot i tenint la prevenció de fer tot el que s'acostuma a aconsellar, sempre hi ha algú que hi cau. Endavant, Toni.
Doncs sí, jo començaré per recordar-vos que l'any 62, jo tenia 22 anys, vam sortir d'excursió de Sant Feliu i vam fer el Puigmal, anàvem amb el vicari de la parròquia, i just al pujar al cim hi van haver dos o tres nanos joves de menys de 16 anys que els hi va sortir sang del nas. I aquell dia justament va ser el primer dia que jo vaig sentir a parlar del mal de muntanya, perquè van dir que això era un dels símptomes del mal de muntanya. Però, esclar, sens dubte, el mal de muntanya o el mal d'alçada, com ho coneixen alguns, el més greu, s'ha observat en el muntanyenc normal quan realitza tresc per l'Himàlaia, pujant a colls de gran alçada, és a dir, a més de 6.000 metres, o bé el turista que va als Alps i puja amb cremalleres a Interlaken fins a la Jungfrau Joc, a 3.475 metres, sense cap mena de preparació, en un recorregut només de dues o tres hores, sense aclimatació suficient, etc. etc. També podeu haver notat vosaltres mateixos, sortir de Sant Feliu o bé des de Barcelona, o en fi, des de pocs metres d'alçada, i al cap de poques hores anar al Santuari de Núria, per exemple, o algun refugi a 2.000 metres i dormir en el refugi. I aquella nit, si feu memòria, haureu dormit malament, o bé no heu pogut dormir prou bé, us heu despertat intermitentment, o bé els roncs dels companys, o fins i tot les apnees, és a dir, la respiració descompensada dels qui eren a la vostra vora, no us han deixat dormir gairebé. Sens dubte, són signes lleus del mal de muntanya que podem definir com el quadre clínic que pot debutar en tota aquella persona no aclimatada que, quan arriba a altituds superiors als 2.500-3.000 metres, té mal de cap i un o més dels següents signes: nàusees, vòmits, insomni, mareig i esgotament. Malgrat que les manifestacions poden ser lleus o moderades com les anteriorment esmentades, el mal de muntanya pot presentar dues formes greus que poden produir fins i tot la mort. Un d'ells és l'edema agut de pulmó i la segona la encefalopatia, és a dir, un mal de cap greu que pot provocar un edema cerebral. Com deia, els símptomes lleus són els que ens podem trobar al Pirineu o en, diguem, en muntanyes de 2.500, 3.000, 3.000 i escaig, que són normalment mal de caps, nàusees, insomni i vertigen. Els moderats, més propis dels Alps, ja produeixen un cert mal de cap resistent a l'aspirina i vòmits, i per últim els símptomes severs són propis d'alçades de més de 6.000 metres. Aquí ja intervé la taquipnea, l'esgotament intens, la disminució de la diuresi, etc. Tots els graus dels símptomes del mal de muntanya apareixen entre les 6 i 10 hores després de l'ascensió, però en alguns casos, s'ha comprovat, s'observen durant la primera hora i solen aparèixer i intensificar-se a la nit a causa de l'increment de les apnees quan dormim a grans alçades. En aquestes grans altituds, la manca d'oxigen actua sobre els pulmons, acumulant aigua per un increment de la pressió arterial pulmonar, i és la primera causa de mort per edema agut de pulmó en el mal de muntanya. El cervell també es pot produir una vasodilatació on s'incrementa la sang i on s'observa hemorràgia a la retina de l'ull com a primer símptoma, continuant després amb un mal de cap intens, una gran somnolència i que pot arribar al coma. Nosaltres hem comprovat, amb les dades que jo he tret per internet i de llibres de medicina, que sembla ser que les persones de menys de 40 anys toleren pitjor mal de muntanya que no pas els grans, que no pas els de més de 40 anys. I també s'observa que les dones, en les malalties més greus, i són més resistents i en canvi són més propenses a tenir els símptomes més lleugers de vòmits i mal de caps i coses d'aquestes. També hem de dir que les persones que viuen per sota dels 900 metres són evidentment més susceptibles de canvis sobtats d'alçada. Per exemple, l'excursió en un mateix dia a Barcelona-Puigmau, com havíem dit abans. Bé, doncs què ens passa amb l'alçada? Passa que la proporció d'oxigen a l'aire es manté constant en un 20,9%, però la pressió atmosfèrica i la temperatura disminueixen gradualment de forma exponencial amb l'alçada. A nivell del mar, suposem que tenim una temperatura de 15 graus i una pressió atmosfèrica de 760. A la neto, a 3.404 metres d'alçada, la temperatura seria, doncs, de menys 7 graus, és a dir, 7 graus sota zero, i la pressió atmosfèrica de 493. I si pugéssim aquest dia a Mont Blanc, a 4.800, la temperatura seria de menys 14, és a dir, 14 graus sota zero, i la pressió atmosfèrica de 433. És a dir, que l'aigua bulliria a 84 graus centígrads. I ja no parlem de l'Everest. A l'Everest, a 8.848 metres d'alçada, la temperatura podria ser de menys 43 i la pressió atmosfèrica de només 234 mil·ligrams. La hipòxia, és a dir, la falta d'oxigen, és la conseqüència de la disminució de la pressió atmosfèrica amb l'alçada, perquè disminueix la pressió parcial d'oxigen inspirat. A grans alçades, per tant, per compensar aquesta hipòxia, respirem més ràpid i el cor també va a més velocitat. Això és una cosa que es nota quan ja arribes als cims. Aquest fenomen apareix entre les 6 i les 96 hores. Al cim de l'Everest, la saturació d'oxigen en repòs sols arriba al 70%, quan els valors normals són superiors al 95%. Completament incompatibles, per tant, amb la vida. Com és, doncs, que es pot viure a aquesta alçada i com és que hi han viscut les més de 100 persones que han fet el cim? Doncs la resposta és la importància de l'aclimatació. Així, més d'una setmana en alçades importants produeix un increment de glòbuls vermells i així l'hematocrit pot arribar al 75%. És a dir, fer una bona aclimatació ens permet de poder viure i sobreviure en aquestes alçades. L'augment de la viscositat sanguínia a causa d'un increment de l'hematocrit ens pot produir modificacions en la coagulació i produir coàguls sanguinis, produint infart isquèmic cerebral amb dèficits neurològics, amb descontrols en els moviments i que són la causa principal d'accidents. Hem de dir també que no tots els trastorns que podem patir a la muntanya a causa de l'altitud són culpa de l'alçada. Així, alguns mal de caps es produeixen pel cansament, senzillament, la calor, o bé la tensió psíquica de pensar que potser no arribaràs, de pensar que potser no tires prou, que et quedes enrere. Tot això pot provocar els mateixos símptomes que el mal d'alçada sense poder-los atribuir exactament al mal d'alçada. Els esforços físics importants, com poden ser l'esquí de muntanya, poden produir hipoglicèmia, una baixada del sucre sanguini, sobretot en les persones que no estan gaire entrenades. La hipoglicèmia produeix esgotament, vertigen, mal de cap i vòmits. També l'augment de la respiració que es produeix davant d'un esforç físic pot provocar inestabilitat o vertigen, igual que el fred a la cara per una reacció vagal. També la tos seca és freqüent en ambients freds i secs, com l'alta muntanya, que ens poden semblar els primers símptomes de l'edema agut de pulmó. Aleshores, quina prevenció cal fer davant d'aquests temes, d'aquests símptomes? La prevenció està pensada en alçades a partir dels Alps cap amunt, és a dir, a partir dels Alps i després a l'Himàlaia, sobretot. I poques vegades ho trobarem als nostres Pirineus. El mal de muntanya depèn de la rapidesa de l'ascensió de l'alçada a la que heu arribat i del temps de permanència. Així és recomanable que en ascensions superiors als 4.000 metres no es facin més de 400 metres diaris, respectant una jornada de descans cada dues ascensions. També, a més de 4.000 metres, seguirem una bona hidratació, és a dir, uns 4 litres diaris d'aigua, i una dieta rica en hidrats de carboni. No beure gens d'alcohol, no prendre cap fàrmac ansiolític o hipnòtic per tal de poder dormir, perquè això empitjoraria la insuficiència respiratòria a la nit. No prendre anticonceptius orals perquè causen més perill trombogènic, és a dir, coàguls de sang, i sobretot durant les estades de més de 3 setmanes per l'increment de l'hematocrit. En el Pirineu ens trobarem com a màxim amb el mal lleu, com hem dit. Als Alps ens podem trobar ja amb mal de caps que no milloren amb el paracetamol, és a dir, amb una aspirina, ni amb un gelocatil, i per tant ja és possible que tinguem nàusees, vertigen, esgotament, insomni i retenció de líquid. Jo recordo les dues vegades que he pujat al Montblanc, sempre he trobat gent amb vòmits pel camí, gent que no podien donar un pas més, que semblava impossible que no poguessin donar un pas més, i és senzillament perquè no havien fet l'aclimatació convenient. I acabo donant-vos 9 consells per tal d'evitar el mal d'alçada. El primer d'ells és pujar lentament. Cada persona s'adapta a l'alçada de manera diferent. Un bon ritme de pujada sol ser de 400 a 500 metres d'alçada dia. En segon lloc, hi ha una màxima que diu puja alt però dorm baix. És a dir, es pot pujar tan alt com es vulgui mentre es torni a dormir a la mateixa alçada que la nit anterior. Això es fa molt en muntanyes de més de 6.000 metres. Sobretot com es munten els camps d'alçada, un pot arribar a muntar fins al tercer camp d'alçada, però de vegades baixen a dormir al primer camp d'alçada o inclús al camp base, per després l'endemà tornar a reemprendre una altra vegada la pujada. I després, quan ja es vol fer l'atac final, sí que llavors aquella nit es dorm al tercer camp i al matí de bon matí es puja i es fa l'atac final al cim. És important, per tant, l'augment gradual de l'alçada a la que es dormirà. S'aconsella un augment de 300 metres dia. En tercer lloc, cal moderar l'activitat física, sobretot les primeres 48 hores. Quan un viatger vol a aeroports situats a gran alçada, ha d'incloure els seus plans de turisme temps per l'aclimatació, per exemple, una setmana. En quart lloc, augmentar conscientment la profunditat i la freqüència de la respiració. Això és important, és com un exercici, diguem, de ioga gairebé, fer una respiració profunda i amb una gran freqüència. En cinquè lloc, evitar prendre sedants, tranquil·litzants i analgèsics narcòtics, sobretot per sobre de més de 2.500 metres. Cal controlar que l'orina sigui clara i no concentrada. Això seria un símptoma de que hem de tirar enrere i no podem continuar endavant. Cal controlar la ingesta de menjar i aigua. Es recomana beure líquids abundants, encara que no tinguem set. S'ha de beure molt i seguir una dieta pobra amb sal. En vuitè lloc, portar roba adequada. És a dir, no es pot anar a la muntanya sense un bon equip de muntanya. Per suportar els rigors de l'alçada és necessari seguir quatre regles. Beure abans de tenir set, menjar abans de tenir gana, abrigar-se abans de tenir fred i descansar abans de l'esgotament. El fred i el sobreesforç potencien els efectes perjudicials de mal d'alçada. I finalment, les grans expedicions haurien d'anar provistes d'oxigen o bé una càmera hiperbàrica portàtil que sotmet el cos humà a una pressió propera a la del nivell del mar. I, evidentment, una medicació per tractar les possibles complicacions del mal d'alçada. El seu ús queda restringit, per tant, aquesta medicació al personal sanitari o personal prèviament entrenat per aquests temes. I, amics i amigues, us deixo amb totes aquestes recomanacions i, això sí, d'aquí 15 dies tornarem a fer el cim. Moltes gràcies.
Doncs bé, ja canviarem una mica de ritme de música i abans de començar la tertúlia aquí amb la gent que ens acompanya, doncs voldria comentar un moment els socis o gent que està per aquí al centre excursionista, doncs que han estat a l'Himàlaia i per aquelles terres doncs tan altes. Doncs tenim el Josep Vidal, que avui havia de venir però no li ha anat bé combinar-s'ho, la Irene Casanovas i el Fulgenci Ferrer, que els tenim avui aquí, l'Emili Díez, aquests quatre junt amb l'Àngel Sala, van fer un trekking, que és el que ens explicaran avui el Fulgenci i la Irene. Després també hi ha el Carles Comas, que sàpiga jo és el que ha pujat més amunt del centre. Va fer un cim a la zona del Pakistan de més de 7.000 metres, el Mustagata, que hem tingut diverses converses amb ell perquè vingui algun dia a explicar-nos-ho i és un xicot molt car de convèncer, però bueno, estem treballant i crec que algun dia aconseguirem que vingui a explicar-nos l'experiència. Després també hi ha el Jaume Sala, que avui també l'havíem convidat però no li ha anat bé i hem quedat doncs, per un altre dia que vingui a parlar també de l'Himàlaia, però no la part tibetana com parlarem avui, sinó la part pakistaní, que és on va estar ell, i ens ha promès que el mes que ve o així doncs vindrà cap aquí. Després també el Llorenç Sáez, que també ha voltat per aquelles terres, i el Joan Font, que també ha estat diverses vegades al Pakistan, a l'Himàlaia, perdó, i també ens explicarà les seves aventures que va passar per allà. I possiblement hi hagi algú més relacionat amb el centre i que no ho sapiguem, vull dir, no és que no ho vulguem dir, però tothom té la seva vida i potser hi ha gent que hi ha estat i no som conscients nosaltres. Bé, ja per... Ara sí començarem doncs la xerrada que tenim prevista. Estan mirant plànols i papers i documentació que hem portat per aquí. Abans que res, més o menys xerreu quan us vagi bé. expliqueu què us va engrescar per anar a l'Himàlaia. Julián, si comença tu, per exemple.
Bé, home, anar a l'Himàlaia per un aficionat a la muntanya és una mica com un somni, no? Tu abans, quan feies la presentació del programa, deies que era com la Meca, doncs realment és així, no? Quan coneixes doncs, un mica els Pirineus, quan has fet altres serralades, has anat als Andes, doncs, quan, si et queda, et queda per força anar a l'Himàlaia, no? I això doncs, va ser diguem-ne la culminació d'un somni que tens ja des de petit quan t'aficiones a anar a la muntanya.
I tu, Irene, suposo que va seguir el mateix, no?
Sí, bueno, a mi em feia molta il·lusió la història del fet d'anar al camp base de l'Everest i poder veure el cim allà mateix, el cim més alt del món, i estar perdut enmig d'aquelles muntanyes, que allò és una immensitat i et sents tan petit quan ets allà. Jo quan vaig veure l'oportunitat de poder-hi anar, la veritat és que vam intentar fer mans i mànigues per poder-ho poder muntar i poder-ho tirar endavant.
I tu, Joan, també...
Sí, sí, més o menys igual, no? Ja portava uns quants anys pensant-ho fins que em vaig decidir a fer un trekking d'aquests. Vaig agafar un trekking una mica curtet el primer cop que hi vaig anar, de 9 dies només, però em va convèncer i vaig tornar-hi.
Que tu hi has estat més una vegada.
Sí, he estat 4 vegades per allà aquella zona. Hi he estat... La primera vegada va ser l'any 92, que vaig anar a fer la zona de les valls de l'Adak i Zanskar, que és la zona del Tíbet de la Índia. O sigui, la Índia també té una part que agafa Himàlaia i que coincideix precisament amb la zona que lliga amb el Tíbet de la Xina, no? Que, bueno, el Tíbet pròpiament, que ara està absorbit per la Xina. Llavors aquí vam fer un viatge de 29 dies i vam estar només 9 dies de trekking, no? Va ser força agradable. Vam anar amb cotxe des de Delhi, des de Nova Delhi, la capital de la Índia, cap a les valls aquelles. Vam pujar 3 o 4 o 5 ports de muntanya de més de 5.000 metres, que aquí precisament això que parlàvem abans del mal de muntanya, doncs clar, amb un autocar que et puja doncs en un parell d'hores, potser et puja de 3.000 metres a 5.000 metres, doncs imagina tu, i després et torna a baixar, fa una estona doncs per la vall i després et torna a pujar altra vegada doncs a una alçada de 5.000 i pico de metres, i hi va haver gent que realment amb aquesta part del viatge ho va passar una mica malament perquè no et donava temps d'aclimentar-te, no? I n'hi havia un coll d'aquests que era el segon més alt de l'Himàlaia. Em sembla que hi ha una carretera que per la zona del Pakistan que és la més alta, i aquest que vam fer nosaltres era un port de 5.000 i pico de metres, 5.200 o 5.300 metres que vam fer, no? En aquest viatge vam visitar molts monestirs, és una zona de molta de la religió budista que és molt important, no, en aquesta zona, i està molt apartada, i llavors encara es conserven molts monestirs amb les seves tradicions i en el seu nivell doncs, de fa segles endarrere, no? I bé, vull dir, jo després en cas ja continuaré explicant algun altre. No? Perquè,
sí. Vosaltres veu tenir algun símptoma de mal d'alçada, Irene? O...
Jo concretament en aquesta estada a l'Himàlaia no, però sí que he experimentat el mal d'alçada en els Andes quan fa uns quants anys, era bastant més jove, potser allò que deies que quan ets jove acceptes o toleres menys aquest problema. De fet, jo penso que potser també és degut a que quan ets més jove potser fas més disbarats, en el sentit de que fas etapes més llargues, no, en aquell moment, per exemple, el tema de la hidratació doncs pràcticament ni el teníem en compte, no? Potser no es coneixia prou, o almenys nosaltres no teníem tanta informació. I a més, potser el pitjor que vam fer va ser, doncs, concretament era una travessa a la serralada de Waiwash, al sud dels Andes peruans. Vam sortir de Lima, a nivell del mar, amb un autocar, doncs en poques hores ens vam plantar a 3.200 metres d'alçada. I en comptes d'arribar allà i reposar, doncs, com que ets jove i imprudent, es van posar a jugar a futbol amb uns nanos que hi havia jugant en un camp de patates, més que un camp de futbol, no? I bueno, a partir del primer dia de començar la travessa ja em vaig trobar molt malament. Però bueno, vam continuar i al cap de 5 o 6 dies de travessa sí que em van haver d'evacuar. Per sort hi havia uns camperols allà amb uns cavalls i van dir això és el... li ha cogido el mal d'altura i cap avall, no? I mira, va ser una experiència dura, eh? Jo pensava que m'hi quedava.
Sí, sí, es troba, i es troba, jo he vist, a mi per sort no m'ha passat, però he vist un portejador d'un xerpa d'allà que va voler fer el burro perquè era un xicot que estava molt fort i anava carregat i va allò que es va voler doncs, passar a tothom i posar-se al davant i no? I quan va arribar, bueno, abans d'arribar a dalt ja va tenir molts problemes i el van haver de baixar entre dos, eh? Vull dir que l'home no tirava i a la baixada quan ha repenjat entre dos i portant-lo avall, eh? O sigui que... Sí, no se salva... I això que era un home del país, vull dir, que estava més o menys acostumat a allò. No?
Això no, jo, no se salva ningú, no? Ni no, els forestes sí. Ni la
no,
gent.
No, però aquest hauria de ser per això, per un sobreesforç que va fer. No?
Sí. Aquest... Nosaltres, un membre del nostre grup, quan vam arribar dalt al Calapetar, va fer un edema agut de pulmó, una mica d'edema cerebral, i tenia, no coordinava, va començar a dir bestieses, no coordinava res... i bueno, va ser baixar i li vam donar diurètics i bueno, és això que dèiem de la retenció de líquids, no? Que fent una eliminació de líquids es va anar posant a to. Jo bueno, vull dir, vaig tenir estones de mal de cap, del cap embotat, d'alguna estona de taquicàrdies i, bueno, i totes aquestes cosetes que suposo com puges dels 5.000 metres, per molt que t'esforcis en, doncs això, en fer les coses ben fetes i això gairebé poder és inevitable la gent que vivim en una alçada com la que estem vivint nosaltres, de que et passi alguna cosa d'aquestes, no? I realment totes les coses que fas quan estàs a la ratlla dels 5.000 metres costen un esforç increïble. Fer la motxilla, fer qualsevol petita activitat, ostres, aquí ho fas amb una facilitat que no te n'adones i costa un esforç important fer les petites coses quotidianes que fas cada dia.
Ja que parles d'esforç, doncs lliguem amb el viatge en si que heu fet, i no parlar tant de mal d'alçada ni tot això, que és una cosa que es fa per molta il·lusió i moltes ganes, i el viatge aquest que veu anar vosaltres amb aquest trekking que veu fer fa uns anys a l'Himàlaia, com el veu muntar? A través d'agència o algú portava
sí,
la
batuta? Bueno, de fet, el viatge va sortir arran de la primera expedició del Sergi Mingote a l'Everest. Aleshores, ell, un dels patrocinadors que té és Esportsilla de Granollers, i aleshores juntament amb altra gent que coneix en Sergi, que tenen una agència de viatges al País Valencià, que es diu Muntanyes del Món, doncs van decidir fer un trekking paral·lel a la seva expedició. A més es donava la circumstància que en el trekking aquest venia el pare del Sergi Mingote, no? La idea era trobar-se a Katmandú després tots junts per celebrar-ho, no? I arran d'aquesta proposta, doncs, bueno, vam estar parlant uns quants d'aquí i vam dir que ens hi apuntem, ens vam anar a informar i la cosa va quallar.
Jo penso que és interessant. Jo també sempre que he anat allà he fet a través d'una agència i t'estalvies molts problemes, penso. I, ells contacten amb agències directament d'allà que són especialistes en muntar trekkings, que tenen els portejadors, els cuiners, tot l'encarregat del sirder, que li diuen que és l'encarregat doncs, de portar, de controlar-ho tot, i t'estalvies molts problemes. Vull dir, si tu vas allà pel teu compte i et comences a buscar allà, bueno, igualment probablement ho podràs fer, però segur que perdràs una colla de dies buscant gent i buscant sí. La infraestructura.
Has
i,
de ser molt aventurer, no?
Sí. Bueno, sí. Esclar, sí. Home, ja, si disposes potser de 3 o 4 mesos i te'n vas allà així, doncs llavors potser valgui la pena, però quan disposes del mes aquest justet o dels 20 i pico de dies per fer el viatge, vull dir, has d'anar una mica a tiro fet, no?
Però de tota manera és un país que és molt fàcil anar pel teu compte. Hi ha, em sembla que eren els de Sant Celoni que van anar ells pel seu compte i allà és molt fàcil arribar i contactar amb portejadors i contactar amb tothom. Llavors, com que hi ha una infraestructura, sobretot per anar fins al camp base, lo de més no ho sé, però anar fins al camp base és molt fàcil perquè hi ha uns lots que ja estan molt ben muntats i pots llogar portejadors i pots fer-ho d'una manera fàcil. I és un país que no... almenys per fer aquesta part del trekking que no hi ha cap problema perquè el facis
sí, està molt preparat pel trekking sí. està molt preparat
o sigui que a nivell d'agència és aconsellable, no?
Bueno, depèn del grau d'aventurer que portis a la sang, no? si no et fa res doncs, haver d'anar improvisant sobre la marxa, doncs, hi pots anar perfectament pel teu compte, perquè realment el país, o menys aquestes regions més turístiques, estan molt preparades. No? El que passa que també és cert que hi ha gent informacions de, doncs, de gent que ho ha fet, doncs, hi ha agències i agències, no totes són, doncs, no totes tenen la mateixa solvència, no? I per tant, a més, hi ha una altra qüestió que també hauríem de tenir en compte, i és que n'hi ha moltes que sembla que tenen un tracte amb els protegidors molt, molt dolent, en el sentit que els exploten gairebé, no? I aleshores també has de vigilar una miqueta, doncs, a contractar agències que, bueno, que, hi hagi, que respectin una mica el decàleg de, dels protegidors, que tots els lots en els llocs on pots estatjar-hi, doncs, el tens escrit, no? Hi ha una sèrie de recomanacions de cara que aquesta gent que es guanya la vida així almenys no sigui explotada.
Està bé. I després la preparació de, del sac i la motxilla per portar tot el que fa falta pel viatge, això també... donen recomanacions a l'agència?
Això és important, eh?
Això com va?
Jo és una cosa que vull remarcar, perquè alguna vegada m'he trobat amb algun fracàs, recordo el primer any que no ho vaig tenir massa en compte, i és clar, et donen un sac bastant gros, que, bueno, que és de plàstic més o menys, i, però que bueno, vas de l'ús, doncs transpira, no? I si t'enganxa una tormenta, doncs pot anar empassant-se l'aigua. Llavors has de tenir la precaució de, per exemple, doncs la roba, anar-la distribuint i posar-la dintre de bosses de plàstic. És a dir, que dintre del sac aquest, doncs, estigui tot ben reservat, perquè, bueno, imagina't que se't mulla el sac de dormir, no? Doncs, dir, a l'hora d'anar a dormir pots tenir un fracàs com una catedral perquè no t'hi pots posar dintre, no? I llavors posar-ho tot en ordre, anar a les bosses aquestes de plàstic, posar-hi els noms de lo que és perquè ho puguis trobar amb, doncs, amb una certa facilitat a l'obrir el sac, perquè està tot...
Veig que el Joan és molt ordenat.
No, és que, bueno, aviam, n'aprens amb l'experiència. Vull dir, jo ja et dic que he estat 4 vegades per allà i dius, muntem-ho bé, no? I a més mirar molt el que t'emportes, perquè és clar, no pots passar d'un pes determinat, que a més és un pes que després els portejadors hauran de portar a l'esquena, vull dir que també ho compten, no? I llavors, doncs, s'ha de tenir molt en compte.
Val a dir que no van gaire en compte portar els petates aquests.
Sí, sí.
El meu trípode va quedar partit amb dos, vol dir que, a veure, va com va.
Sí, no, ho has de protegir molt. És que per això, és que llavors has de tenir molt en compte que les coses delicades les has de posar al mig i envoltades, doncs, de roba, de sabates, de... Perquè no t'ho facin malbé. Jo hi portava, recordo que hi portava els pals aquests metàl·lics, i els vaig posar com un, o sigui, rectes al mig i tot envoltat perquè clar, no sobresortir, sinó perquè si no es torcen.
Sí que és la idea, per comptes d'un tipus en vas tenir dos, no?
Exacte, sí. I també el portava al mig del petat i protegit, eh? Vull dir que...
Suposo que va com va, no? Sí. Perquè a vegades els carreguen que...
No, i després hi ha la cosa aquella que te'l poden perdre, que jo amb algun dels viatges m'he trobat que per sort no m'ha passat a mi, però en algú del grup l'ha perdut, i esclar, arribes a Katmandú i has de proveir altra vegada, doncs, de botes, de material, etc. No?
Sí, amb l'arribada al campament sempre era una incertesa, no? Arribarà el meu protegidor, no arribarà, sí. Però vaja, nosaltres en aquest sentit no vam tenir problemes, oi, Irene?
No, de tota manera els veus que són capaços de portar una de quilos de pes, que es garrifa, no? Vull dir que és una feina que déu-n'hi-do la dura que és i l'aclimatats que estan d'estar aquella gent i amb les condicions en què caminen, no? Un calçat dolent, bueno.
I vegades... O sense calçat.
O sense calçat, sí, a vegades, amb aquelles xancletes de dit.
Sí, moltes vegades per no gastar les xancletes veus que porten els paquets al darrere i les xancletes agafades allà i van descalços i només se les posen, doncs, quan és una cosa ja molt més delicada i així, llavors treuen les xancletes i se les posen.
Sí, ells descalços i la gent que van allà amb botes de
trekking
i tot,
sí, sí.
I tot ben contrastes.
Però realment et sorprèn, perquè la capacitat de resistir aquests esforços és, si no ho veus no t'ho creus, perquè una cosa és que carreguen una motxilla, no, però és que en carreguen dues, tres o quatre. Petates d'aquests, a vegades havien vist portejadors amb tres tranquil·lament.
Amb tres, sí.
I després encara el que més et sobta és veure com, clar, penseu que a partir d'una certa alçada, diguem-ne, no hi ha carreteres, tots són camins, i per tant tots els transports de qualsevol tipus de material s'ha de fer per aquests camins i ho fan els portejadors, no? I llavors veus, per exemple, com en aquests lots que dèiem que s'hi estava també, doncs hi han de portar begudes, i llavors veus que carreguen paquets de 24 llaunes, però potser 5 o 6 paquets, o 6, no? Un sobre de l'altre.
Sí,
sí. Si pares a pensar el que pesa allò, o uns altres, per exemple, portant un grup electrogen, no? un home allà, imagineu-vos el que això arriba a passar, o uns altres que vam veure portant vigues, tres vigues.
Jo em vaig trobar amb un que feia d'ambulància, també, que portava una cadira al darrere i un tio que estava malalt el portava sentat i mira, i avall. O sigui, feia d'ambulància, no portava
la sirena, no.
La sirena i així, però fotia d'ambulància. Sí.
Carreguen 70-80 quilos. Sí, sí.
I a més, el curiós és que no són el físic de la gent del Nepal, no són uns físics enormes, més aviat són gent prima.
I són menuts, però vaja,
molt fibrats,
però és fibra, eh?
Però vull dir, tampoc no són massa alts, no, vull dir que i aguanten, però de quina manera, sí. No? I a més ho aguanten amb el cap.
Amb el cap, exacte.
Amb el cap, no sé, amb una cinta que porten aquí.
Les cervicals, no sé pas com els deuen quedar per això, eh?
Sí, sí. Això suposo que quan es foten grans deuen patir bastant. Sí.
Bé, Déu-n'hi-do les aventures que...
No deuen arribar a l'edat que tenim, que arribem aquí per això, eh?
No, jo segur, no. Home, l'esperança de vida dels nepalesos està al voltant dels 55-56 anys.
Sí, sí. Sí, sí, allà ho veus una persona de 50 anys i fot cara de vella, vull dir que... Perquè a vegades allò els hi preguntaves, veus una...
Les condicions de vida són molt dures.
Sí, sí, i tant.
Sí, que el contrast és que estàs a casa amb els bitllets de l'avió fins que arribes a Kathmandu, no? Que és el punt d'arribada de l'avió, deu ser un molt trencador, no?
El moment d'arribar, jo vaig ser incapaç de treure la màquina per fer cap fotografia. No donava l'abast a copsar totes les sensacions d'aquell moment, tant visuals com d'olors, va ser un impacte.
Vas atabalar
molt,
amb tot.
Molt, amb tots els sentits, molt, bueno,
és que és impactant.
És impactant, al moment d'arribar.
Sí, només baixar de l'avió i sortir de l'aeroport, ja el camí fins a l'hotel va ser una cosa que dius, o hi estàs molt avesat i coneixes doncs altres ciutats d'aquest tipus, o si no realment allò et sorprèn perquè és un garbuix, les carreteres, carreteres és un dir, no? Perquè la major part són pistes que no estan asfaltades, però allà es barregen corrues de gent a peu amb els motorshows aquells, els rickshows, les vaques per allà al mig, tothom tocant el clàxon, captaire, de tot, una cosa increïble. Ho has de veure per poder-te'n fer la idea.
Aquell primer vespre celebraven el naixement del Buda, eh? I la llum, les professions que hi havia, la quantitat de gent al carrer, és que era tot tan... és un record de això que diem, és molt, molt impactant.
No dones la base a pair totes aquelles sensacions, no? Et quedes saturat, no? Veus tantes coses impactants que...
Perquè això, després l'organigrama del viatge deu ser una mica estàndard amb tothom. Arribes a Kathmandu i després com funciona el transcurs per fer el trekking i tot això? L'any demà ja se surt de...
No, això depèn de cada agència, m'imagino, no? Nosaltres vam estar... dos o tres dies a Kathmandu abans de sortir, vam fer algunes visites als voltants de Kathmandu, molt interessants, realment interessants, i després hi ha diverses opcions. Una, la més habitual potser, és anar directament a Lukla, i aleshores fas un trekking d'uns 14 dies de durada entre anar i tornar. N'hi ha que el fan des de Giri, que és una població que està a menys alçada, i aleshores el trekking s'allarga. Després, un cop tornes al trekking, tornes a arribar a Lukla i aleshores tornes a anar cap a Kathmandu. El problema és que quan hi vam anar nosaltres a l'aeroport de Lukla, que és un aeroport també ben curiós perquè la pista d'aterratge és molt curta i amb pendent.
Fot una bona pendent aquella pista.
Una pendent increïble.
I a més acaba amb una paret.
De fet, ja està fet expressament, suposo,
sí, sí.
No? Perquè
sí,
esclar,
sí,
quan aterres, doncs l'encara és en pujada i per tant allò t'ajuda a frenar perquè realment al final de la pista hi ha una paret de roca impressionant, no? I per sortir, per enlairar-te, o sigui, no tens prou pista per agafar velocitat, doncs com que fa baixada i causa el buit,
t'ajuda
a baixar,
sí,
no?
Sí, sí.
Vull dir això, en aquell moment estaven asfaltant aquesta pista i per tant no s'hi podia accedir. I aleshores ens van portar fins a una altra població i que es deia Pablo, i de Pablo amb helicòpter vam anar fins a l'Ucla. Això també va ser una experiència increïble, perquè vam estar tot un dia pendents de la climatologia. Al final l'helicòpter es va decidir anar-hi, i quan estava a punt d'arribar hi havia uns núvols allà que vam haver de penetrar com si fos un oceà d'aigua. Va ser una cosa que també jo vaig pensar que d'aquesta no en sortim.
Jo també em vaig trobar amb l'anada aquesta a l'Ucla, que bueno, el primer dia previst per anar-hi, doncs vam pujar a l'avió, però ens van fer tornar a baixar i cap a l'hotel altra vegada, perquè les condicions de l'aeroport de l'Ucla doncs, no eren adequades per poder-hi aterrissar, no? I llavors l'endemà... Doncs,
això és molt habitual.
Això és molt habitual, sí, perquè ja et dic jo, amb altres vegades que he estat per allà, doncs t'hi trobes sovint, que és clar, lo millor no l'aeroport que estàs tu, doncs sí, però com que allà hi ha aquests aeroports penjats per les muntanyes, que els avions han d'anar per sota els núvols, lo millor, i entremig de les valls i així, sí. Vull dir que tens muntanyes per banda i banda, sí. I és clar, si no hi ha prou visibilitat, perquè han d'anar a visibilitat, allà no poden anar pas amb radars ni coses d'aquestes, no?
El pilot aquest de l'helicòpter, quan vam arribar a l'Ucla, realment no anava amb visibilitat, anava per intuïció.
Bueno, perquè ja s'ho coneixen molt.
Es coneixia molt bé el camí. Sí.
Anava tacte, no?
Que, sí, gairebé. Hi va haver un moment que la vall s'havia fet estreta, estaven dintre dels núvols, no es veia res, només veies aigua impactant contra el parabrises. I per sort, al cap d'un moment, va fer una mica una corba, no sé pas com ho va fer, i va sortir dels núvols i vam veure-hi una mica, però va durar una estona, que suposo que va ser molt curta, però que en aquell moment
molt llarg.
Et va semblar que allò era una eternitat. Dius, aquí no en sortim. No? De fet, totes aquestes peripècies, perquè ens van desviar primer en un altre aeroport, bueno, el grup es va dispersar, de fet vam perdre un dia per no poder enllaçar ràpidament. Després aquest dia el vam haver de recuperar amb les diferents etapes del trekking.
Si vau haver de caminar més el que teníeu previst. O?
De fet, vam haver de suprimir una etapa d'aclimatació, en aquelles etapes que doncs, pujaves i tornaves a baixar a la mateixa altitud per pernoctar. Ho vam haver de fer més de pressa. Però bé.
Bé, ara que diguem, ja hem tocat terra, doncs, un dia de trekking, com és? Hem parlat molt de fer això de pujar i baixar i anar molt a poc, però deu ser a quina hora se sol... Quina hora comença el dia amunt?
Potser a les 6 ens aixecàvem.
Sí,
molt sol, pràcticament.
A punta de dia.
Sí, sortida de sol.
Ens venien a despertar a la tenda, ens portaven una palanganeta amb aigua calentona perquè ens poguéssim rentar.
Al cap de 5 minuts ja era ben freda.
Però la forma de despertar-te és tea or coffee.
Això mateix. Sí, sí. I bueno, ens tenien un esmorzar variat, un dia xapatis, l'altre dia xapatis, l'altre dia ous, l'altre dia tornaven a ser ous, un dia ferrats, l'altre dia d'usos, però bueno, déu-n'hi-do amb les condicions en què cuinaven aquella gent, el que ens donaven, no? Les melmelades, bueno, fèiem un esmorzar, sobretot procuràvem ja beure força de primera hora, el te no faltava mai, i era una manera de que... ja marxaves hidratat i llavors sobretot omplir bé les cantimplores per anar tirant. I les etapes, bueno, serien de 5-6 hores,
sí,
més o menys. Paràvem per dinar, portàvem tots la gent que ens feia la cuina, un cuiner i els ajudants, i bueno, allà on fos, ells muntaven la seva parada i ens feien el dinar. I la veritat és que cuinaven superbé. Dintre de que les patates no faltaven mai i era molt sempre el mateix tipus de menjar, però tenien l'habilitat de que ens el cuinaven de maneres diferents i realment eren bones. Vull dir, ho feien força, força bé.
Home, un dia fins i tot ens van fer una pizza per sopar, que déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. Sí. No, vull dir, a veure, el menjar era atractiu, era bo i bé.
El que passa que cansa, eh? I a més amb l'alçada cada vegada tens menys gana. I aleshores doncs, arriba un moment que no et ve massa de gust. Però bueno, si valores això que deies, no? Les condicions amb les que ho feien, i doncs, penso que xapó. No?
No, de fet, no podies entrar a mirar gaire com ho feien. Eh? I un dia que se'm va acudir d'entrar a mirar-ho, doncs, bueno, penses que les condicions higièniques, si tu mires gaire, doncs, potser no t'ho menjaries, però bueno, ja saps on ets, saps en quines condicions estàs, i evidentment, com que saps que has de menjar, i a més, doncs, això que dic era bo, anàvem fent i bé.
Sí, després de dinar es caminen normalment un parell d'hores o tres, sí, o sigui, es camina, sí, menys. A la tarda es fa una mica de caminadeta menys. S'arriba abans que es faci fosc en el campament, que ja el tenen muntat, perquè és que a més ells t'adelanten, o sigui, els portadors i tot això que porten les tendes així ja t'adelanten, i llavors doncs, ja, quan arribes en allà hi haurà el campament, ja ho tenen muntat, i ja tenen muntada una tenda gran que servirà per després sopar, allà t'hi donen el te, i bueno, entre el te i el sopar doncs, hi ha una estona que, bueno, que la gent volta, llegeix o busca.
En alguns casos nosaltres ens hem trobat que fins i tot degut al mal temps no van muntar les tendes i ens van allotjar en aquestes cases, diguem-ne, en aquests lodges, no? És a dir que fins i tot vam estar de sort. Mm-hmm. Això, sí, depèn molt de l'empresa, sí, sí, que tinguin contractada, no, l'agència d'aquí.
I també depèn del lodge, perquè jo en general l'experiència que tinc prefereixo anar amb tenda que no amb lodge, perquè a la tenda sempre saps en quines condicions està, i al lodge doncs, et pots trobar en condicions diferents.
Pots sortir amb companyies no grates.
Exacte, exacte, sí, sí. I, bueno, i l'hora d'anar a dormir després de sopar, doncs, esclar, es va dormir, doncs, i no massa tard, perquè et faran llevar d'hora. No? O sigui que... Però vaja, el que és el caminar és doncs, bé, si això, unes 4 o 5 hores al matí i 2 o 3 a la tarda, com a molt 4. L'únic dia que es passa d'això normalment és el dia que passes al port de muntanya, o en el cas de l'Everest doncs, que arribes a Calapatar, allà al peu del... que és clar que has de fer una anada i una tornada, i aquest dia normalment doncs, potser es caminen més, vull dir, aquest dia potser es fan caminada, potser són 10 hores de caminar, no? Però és el dia més fort, els altres doncs, no acostumen a ser... Doncs...
De tota manera, si prepares una miqueta, de fet nosaltres ho vam fer força, jo crec, vam estar 3 o 4 mesos anant a caminar cada dia unes quantes hores, el tema aquest, diguem-ne, del cansament no era el problema pitjor.
No.
Penso que era molt pitjor l'adaptació a l'alçada, perquè a partir de 4.000 metres el mal de cap aquell gairebé no te'l treus mai. No? I això que deies la Irene abans, no? De que per fer qualsevol cosa l'esforç que has de fer és important, vull dir, cordar-te les sabates, vull dir, fas qualsevol petit esforç i veus com el cor se t'accelera. No? I bueno, és evident, a 5.000 metres d'alçada, per exemple, la pressió atmosfèrica és la meitat de la pressió normal. Uh-huh. Per tant, vol dir que cada vegada que inspires agafes la meitat d'oxigen, no? I clar, això el cos se'n ressenteix.
Sí, el que sí és tenir un bon fondo perquè les cames no et fallin.
Sí,
no?
Almenys que no et falli aquest aspecte físic. No?
No, de tota manera, jo penso que la majoria de la gent del centre, per exemple, doncs que surt més o menys el cap de setmana a caminar així, jo penso que ho podríem fer tranquil·lament. Vull dir, una persona que surt a caminar de tant en tant,
sí.
no necessita fer una gran preparació. Perquè, vaja, almenys tal com ho veig jo. No?
Doncs per acabar d'animar aquests que dius que podem anar qui vulgui, quan vulgui, quina sensació se sent quan assoleixes la fita que t'has plantejat, no? D'arribar al camp base o de...
Vinga, Irene.
La sensació és molt diferent quan fas un altre cim. A veure, a mi em feia molta il·lusió anar a veure l'Everest, estar allà, però la sensació de quan arribes dalt a Calapatar, que estàs a 5.550 metres, que t'ha costat un esforç increïble arribar allà, que és un cim, però quan veus que és, en comparació amb totes les muntanyes que tens al voltant, ets una merdeta allà, és una sensació molt diferent que quan fas qualsevol altre cim. Quan fas qualsevol altre cim del Pirineu, arribes a dalt al cim i ets a dalt. I allà, per molt que hagis arribat a dalt, no ets a dalt.
Has de començar a pujar, no?
Val? I sí, ostres, era la fita que volies arribar. A veure, evidentment fa molta il·lusió, perquè a veure, portàvem 4 mesos caminant i preparant-nos per poder arribar allà i dir, ostres, que no sigui per falta de preparació física, que no sigui... clar, jo feia molt temps que no havia fet una cosa de tanta alçada i et fa una miqueta de respecte. Però realment quan arribes allà, a veure, és molt emocionant i realment, a veure, ho disfrutes moltíssim.
De fet, al llarg del trekking en tens moltes de sensacions agradables, no? Perquè la primera era arribar a Katmandú, allò que dèiem, no? Allò realment ja dius, ostres, només per veure aquestes escenes ja gairebé val la pena fer el viatge. No? I després un altre moment molt important, per mi, per tots em sembla que ho va ser, que va ser el dia que estàvem a Namche Bazar i vam fer una petita ascensió, un coll, i des d'allà vam veure com l'Everest treia el cap. estava molt lluny, però ja el vam veure, no? Ja el vam veure rodejat doncs, del Nupse, del Lotse, tota una sèrie de cims, veiem l'Ama de Blama ja mateix també, no? I aquell espectacle, va ser el primer dia que vam veure els grans cims, allò ja va ser extraordinari, no?
Sí, jo de fet en aquell moment vaig pensar que encara que no pogués tirar més amunt, només haver pogut arribar allà, a mi em valia la pena.
Exacte.
No, jo realment quan vaig arribar a la Calapetar, vull dir, em vaig emocionar perquè vull dir, tenia l'Everest en allà i a més en un dia, almenys en el meu cas, vull dir, un dia espaterrant de maco i de clar, no? I sense núvols i així, i veies tota la gelera que li passa per sota i a baix cap allà, bueno, ens havies ja passat a l'Ama de Blam i el veies allà baix que ja no estava a tanta alçada, perquè l'Ama de Blam és un cim molt maco, però té només 6.000 i poc metres i nosaltres estàvem a 5.500, o sigui que només ens superava 500 metres, no? Però vaja, a mi, o sigui, de tots els viatges que he fet per allà, l'emoció que vaig sentir en allà al peu de l'Everest no l'he sentit en cap dels altres, no? Tot i que amb tots els altres també he pujat un cim doncs, de 5.000 i pico, un coll de 5.000 i pico de metres, no? Però la sensació no va ser com en allà, per descomptat.
La Calapetar té la sensació aquesta afegida de que quan comences l'ascensió, que és un cim de vaques la Calapetar, vull dir que no té cap mena de dificultat tècnica ni tan sols trepitges gel. En el nostre cas hi havia neu de la nit, però res més, al cap d'unes hores ja estava fosa. Però no veus l'Everest quan comences a ascendir-lo, no? Perquè el tens darrere de les muntanyes que estan en primer terme i te'l tapen. I a mesura que vas pujant vas veient com treu l'aresta al cim, no? I esclar, allò, és tot una...
Sí, sí.
Un estímul que t'ajuda a acabar de fer l'ascensió, que ja costa, sembla que no, però...
I a més que el Calapetar en definitiva és un subcim del Pumori,
que
és com que estiguessis pujant al Pumori, sí. Que és una altra muntanya que és molt maca també, sí, sí, no? Sí. I que la tens allà sobre mateix, no? Sí. I a l'altre cantó de la vall el Nupse i el Lotse i bueno, tens una barbaritat i uns llacs que hi ha per allà sota, sí, sí.
Tot el circ aquest de la glacera, sí, del Kumbu, sí. És espectacular, unes parets gairebé verticals de gel, amb allaus que es van en algun moment doncs,
sí.
Entrant,
sí.
És un fenomen,
sí,
bueno, habitual.
En la gelera, en definitiva, es van desprenent pedres, com que es va fonent i així, doncs hi ha pedres barrejades per allà i que cauen en aquells llacs que fa al mig de la gelera i tota l'estona va sentint sorolls de coses que cauen. No?
Sí, sí.
Sí, la terra es mou, no?
Sí, sí, és això.
I ja com que se'ns acaba el temps, passat això volant, us faria una última pregunta, tot i que en queden un ritzell per acabar, però a tots tres sou molt aficionats a la fotografia, suposo que deu ser una oportunitat única, no? per poder disfrutar disparant la màquina.
I tant, sí, sí, no sé, sí. Vols dir alguna cosa, Irene?
Bueno, vam fer un audiovisual que suposo que sí. Molta gent l'ha vist, gent de Sant Feliu que bueno, molta gent també l'ha vist i penso que va quedar prou maco amb tota la gent que vam fer fotografia i va ser un reflex de lo bé que ens ho vam passar, i és un bueno, vull dir, com el Joan hi ha anat 4 vegades, a mi no em faria per res tornar-hi 3 vegades més, perquè el Nepal és un país perquè és molt acollidor i la gent i tot plegat, bueno, jo realment ho recomano molt a tothom.
Jo hi he anat 4 vegades, però si puc, hi tornaré.
Bueno, va, posem-nos d'acord, home, anem junts, no?
Si puc, hi tornaré, perquè realment és un lloc que m'encanta, no? M'agrada, a més, la facilitat que tenen allà per muntar les coses aquestes, et cuiden molt bé, no?
Bé, doncs, fins aquí l'entrevista. Gràcies per haver vingut i si torneu, tornareu a explicar-nos les aventures que us passin el proper cop.
I tant.
Per descomptat.
Doncs moltes gràcies, com hem dit, i esperem que aneu muntant forces de viatges. I ja per acabar, com a centre, només a recordar-vos que aquest divendres tornem a tenir un acte en el local del centre, també aquest vespre, també el vespre del divendres,